Què tal? Molt bona tarda, salutacions cordials. M'equivocaria poc si els ben asseguro que els propers minuts ho podem passar bé. Bé, perquè avui recordarem moltes coses d'un temps passat, evidentment, però avui bàsicament hem volgut tenir un record, podríem dir-ho així, per dues generacions diferents del món del bàsquet sitgetà. Des del naixement del bàsquet Sitges, la seva evolució, els jugadors que han anat passant fins a dia d'avui, el que és el bàsquet Sitges. Pensant, dius, coi, vaig a fer-li un truc amb en Joan Mates, a veure si accepta venir, i molt amablement el Joan Mates està aquí amb nosaltres. Joan.
Hola, què tal?
Bona tarda.
Bona tarda.
T'agraeixo que estiguis aquí.
Maltros també, jo també.
Ara ens recordava el Joan que feia molts anys que no venia aquí a la ràdio i que l'últim cop que vas venir va ser per aquell ascens a Primera Catalana.
Sí, l'època de l'Enric Pinyol.
Del gran Enric Pinyol.
Doncs sí, que hi havia...
Gran persona.
Aquells jugadors que va portar ell, que eren Jordi Puig, el Palacios...
Darder,
l'Estif...
Mare de Déu.
I després també els jugadors de casa, el Jota, el Quimet...
Sí, senyor.
Tota aquesta gent van fer pujar la categoria i, bueno, vam passar-ho molt bé i vam estar aquí a la ràdio tots aquí pilotonats una mica, però...
Sí. L'estudi continua sent el mateix.
El mateix.
Per tant, imaginin-se vostès, sí, aquí una pila de gent... i no són petits precisament els jugadors de bàsquet. En Joan, podríem dir, representa una generació concreta de bàsquet, però també hem volgut que ens acompanyi en Pere Serramalera. Pere, bona tarda.
Molt bona
en Pere
tarda.
Que és un habitual, l'escoltaran evidentment els divendres aquí xerrant de futbol. En Pere és més antic.
Bastant més antic. Els anys 50.
És a dir, tu comences a jugar bàsquet al Retiro?
Bueno, jo venia de Barcelona.
Tu venies de Barcelona.
Venia de Barcelona, de la Salle Bonanova. Dels Escolapis de Diputació em van fer anar a jugar a la Salle Bonanova, que això era una miqueta de francesilla, entre el pare Carbonell em va dir, vols anar a jugar a la Salle Bonanova? Perquè m'han dit si vols anar. I vaig dir que sí. Això era l'any 56, curs 56-57. I el 57 vam vindre la primavera aquí, vam vindre tota la família, el meu pare metge aquí, i allà vaig descobrir el Retiro, vaig veure jugar els Sitges, que llavors anaven de color verd, unes camisetes americanes verdes impressionants, no? I allà vaig... Bueno, i allà, com havien pujat de categoria, pues, tenien obligació de tindre primer, segon equip i juvenil. Llavors, aquell estiu allà es va confeccionar els escolapis allà, perquè clar, els nanos dels escolapis, pues, els que eren més alts, els que volien, etc., pues allà, en Jimeno, en Zapater, l'Alminyan, en Llorenç, tota una colla, no? Manel Planes, van escollir un equip juvenil, no?
En el teu cas, Pere, tries el bàsquet per què? Hi havia algú a casa teva que jugava?
Veure,
tens algun antecedent familiar o senzillament
perquè t'agradava? No, perquè el meu pare era, abans de la guerra, diu que ell era jugador de waterpolo al Club Natació Barcelona. Ell jugava al Club Natació Barcelona i me'n recordo que em comentava, però no hi ha cap antecedent.
Joan, en el teu cas?
No, igual. Bueno, jo en si és com tots els nois, fracassat del futbol. Dolent.
Mare de Déu.
Jugava d'extrema i tenia por, no podia ser. En canvi, a la bàsquet no em va ser ni mai de por, al contrari. Però bueno, vaig jugar a la Blanca.
I mira que hi ha batusses també, eh?
També. Sí. Vaig jugar fins a la Blanca amb el cadet. I bueno, per un malentès un dia que s'ho portava molt sèrio en quant a concentració, no em van concentrar, em va dir, bueno, però si no concentreu jo me'n vaig. I els amics de la colla meva jugaven a bàsquet. Ja, vaig començar més tard del compte, però em vaig tindre que espavilar i ficar-me a l'alçada d'ells. Bueno, ho vam aconseguir, perquè hi havia, aquella època hi havia en Ramon Mates, l'Esteban Baier. No m'agrada mai parlar massa de noms, perquè sempre pots deixar la gent.
Sempre.
Evidentment,
sí.
Dic que
greu,
no? Si se'ns oblida algun nom, que
sí,
ens disculpin, sobretot,
perquè
és evident.
Molt greu, dir, gent...
Estem parlant d'èpoques molt diferents, evidentment, d'un grapat de persones que han estat companys vostres.
Companys, i sempre sap greu, perquè clar, són tants i tants, i a més és el que estava parlant abans, no? Que jo em vaig allargar fins als 30 i pico d'anys i jugat amb 200.000 jugadors de Sitges, contraris, de tot. Clar, al final, moltes generacions he jugat. He jugat des de quasi els d'en Pere, els de sota d'en Pere, en tu, en Penyes, i després he jugat fins amb en Quimet, que podien ser quasi uns fills. Vull dir que hi ha de tot tipus, no? i llavors, clar, sap greu deixar-te gent. Però bueno, hi ha gent que marca una miqueta, també. Uh-huh. Hi ha gent que ha marcat, com a entrenadors que van marcar, que van crear una escola important a Sitges. Jo, des del meu punt, diguéssim, hi va haver un Enric Alminyana que havia entrenat fora, hi va haver un senyor que era argentí, que era en Carlos Villaverde, que també va ser molt important, va canviar una miqueta l'Esteve en Baillé, després també hi va haver entrenadors com Enric Pinyol, Aran Piñero, vull dir, n'hi ha molts, clar, me'n deixo.
Sí, sí, evident, me'n deixo evident, pel camí. Evident. Sí. Per entendre una miqueta tot plegat, hi ha un nom, i ha sortit, abans fora de micròfon, ha sortit molt aquest nom, el senyor William Fernando de Coll Winston.
Winston, sí.
Qui era aquest senyor? O qui és, vaja?
A veure, per mi, la història que tinc d'ell és la següent. Ell és fill d'una senyora multimilionària nord-americana de Boston i fill del senyor Coll, que era un dels dirigents o president, un dels accionistes de la cervesa d'Am. No? Ell, quan deu acabar els estudis allà als Estats Units, ve cap a Barcelona, a ficar-se a la cervesa d'Am, i llavors, com és un jugador de bàsquet i de, suposo que d'universitat i de high school, és jugador de bàsquet, doncs ell munta, busca qui li pugui muntar un equip de bàsquet, no? Llavors és quan fa i coneix amb en Justo Conde, que ell braneja Sitges, ve els estius a Sitges, i llavors ve la gran oportunitat de poder muntar un equip de bàsquet a Sitges, amb jugadors de Sitges i de Barcelona. A Sitges ja es veu que hi havia una tradició, allà a la pista del Matadero, etcètera, hi havia una tradició de bàsquet, no? I després es havia fet la pista del Retiro, perquè el Retiro també jugava a bàsquet, tenia un equip de bàsquet a Frente Juventud, no sé la que es deia, sí. No? En fi, que era com una cosa paral·lela a la Federació Catalana, etcètera, que era per entitats mercantils, fàbriques, sí. Etcètera, no? I llavors ells van el Justo Conde va ser realment el que a través de la coneixença amb en Bill, pues, és quan contracta aquest jugador, bueno, amistat, perquè tot era amistat, llavors no es bellugava per diner, aquell equip no es podia pagar.
Bé,
era impagable, aquell equip.
El senyor Bill tenia molts diners
molts però diners. Clar, que tingués molts diners aquells jugadors, que el Chillón que ve del Barcelona, l'Enric, el Monguió, el José Antonio Monguió, podia haver anat a jugar a qualsevol equip de primera divisió, al Barça, a la Penya, al Madrid, a qui has volgut anar a jugar, no? Inclús va ser preseleccionat a l'Olimpiada de Roma. Vull dir, un tio extraordinari. I després hi havia en Marcel, en Clot, que era un químic de la fàbrica que el porta, el Clot Harris, el porta el Bill d'Estats Units, i llavors hi ha una altra sèrie de jugadors en els quals, bueno, a part dels Manolo Ganados, del Llopis, del Josep Sala, els dos germans, com es deien els dos germans?
El Navarrete no, potser.
No, el Navarrete jugaven amb el Retiro. Com es deien aquells que eren alts del...
Jordà.
El Jordà, els dos germans Jordà. Que estaven al Prado i tal. Vull dir, allà es va muntar aquest equip amb gent de Sitges i els quatre famosos jugadors més el cinquè. Bueno, després va vindre en Garcia, que li dèiem el Xino, després hi havia en Pérez, després hi havia un altre... Que...
Juyol. En Juyol també.
En Juyol. Sí, que la camiseta del Juyol l'heredo jo, el 8. Tot l'equipatge l'any 59 li...
Tu portaves el 8. Ell portava el 8.
Jo portava el 8. Sí, portava tota la vida vaig portar,
sí,
el 8.
És curiós, jo portava, sí, el 8 també.
Sí?
Sí, 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 sí.
Em va fer gràcia.
Ja no ho sabia, Vull dir, ara, sí, sí, ara ho he dit aquí, portava el 8.
I jo en Pere no li vaig jugar, en Joan sí. Recordo que era un bon... Tenia bona mà. Tenies bona mà.
Sí.
Tenies bona mà. Tenia bona mà, sí. Eren ràpids i potser suplies el que era tècnica a ficar-li ganes. Sí. Tècnicament no eren tan bons, perquè la veritat que avui en dia...
Clar, bueno, no es pot comparar.
No es pot comparar.
És que no es pot comparar.
Era no pot... Tir sí que en teníem, perquè es passava moltes hores tirant sols. Que avui dia potser no ho fan tant.
Hi havia molta sí. Allò, metodologia de vinga, som-hi.
Aquí venia qualsevol equip i tenia un tirador pam. I si el deixaves un pam te la fotia. Això està clar. I avui en dia veig que els nanos potser atlèticament són molt bons, però en tir fallen coses que dius, no es pot fallar això.
Tinc aquella sensació que l'esport d'avui en dia, l'esport de l'era moderna, perquè ens entenem tots plegats, el físic en molts moments s'ha imposat a la capacitat tècnica, tàctica, fins i tot a la qualitat dels propis jugadors, no?
Sí.
Aquest el fil del que deia Joan.
Sí, va així. Jo l'últim jugador que he vist a Sitges tècnicament que era un tipus mendiburo a la zona, que va ser un record molt important, va ser el Pablo Santín, un gran pivot.
Pablo Santín,
boníssim.
Sí senyor.
És dels xicots que he vist moure's a la zona millor que ell. Una bailarina dins de la zona. Clar, aquest xicot, quan li foten un tio de 2,5 metres o 2,10 metres sobre seu, ho tenia complicat ja. Per molta qualitat que tingués, que en tenia molta. Però clar, el físic, l'alçada, tot això amb el bàsquet és important. És important. Però bueno, ha passat molt bons jugadors, Sitges, eh?
Va evolucionar molt ràpidament. I d'una forma brutal el bàsquet a nivell mundial. Jo llavors vaig tindre accés a revistes americanes de la NBA, vull dir, jo he seguit la NBA des del 55 amb el Syracuse National, després el Boston amb el Bill Russell, no?
Sí,
etcètera.
Sí.
I pues, revistes que portava en Bill i tal.
El Pere té una qualitat molt important, que ho diré aquí, que ell no ho dirà. És dels primers que van fer la suspensió.
Sí.
El tira en suspensió.
Que no es portava.
Sí, la vaig aprendre de Montguió.
Era difícil,
eh? Allà a la sala de Bonanova.
Jo sí que me'n recordo d'ell.
Allà a la sala de Bonanova hi havia un tio que...
Que va ensenyar.
Sí, i després també vaig tindre... Tu, com a tots els deports, sempre tens aquell enemic que no és enemic, però que sí és contrari, i que si ell és estirat, tu també ets estirat,
sí.
I que després ell va ser enginyer industrial i després va ser president de la Federació Espanyola de Bàsquet, que va ser en Pere Sust. Pere Sust jugava amb la Lleta. Va vindre aquí el Retiro, bueno, no vegin, l'acabem. Els vam passar per... Aquell any ho vam guanyar tot. El Mataró era el campió d'Espanya juvenil, el vam guanyar aquí i allà. Ojo al Mataró, que perdia un partit cada 100. Vam guanyar el Laietà aquí, allà no, amb el famós Pere Sust, i vull dir, ho vam arrasar tot, Manresa, allà, aquí, Pineda, vam anar per tot arreu. A Sant Josep no, perquè allà em van fer fora de la pista, però bueno, va ser amb un àrbit internacional. Bueno, històries, no?, que et passen. Però, i el Cotonificio també, a Badalona, també vam guanyar aquí i allà, abans, també. Vull dir que sempre tens companys que et marquen, però de debò, la suspensió i la suspensió girar-te, i tirar, el Montguió era... Jo me'l mirava, saps, a Barcelona, clar. Perquè jo també vaig tindre l'oportunitat, siguent juvenil, de poder anar a Barcelona, que en Marcel baixava i anàvem a entrenar. Llavors anàvem a la pista de la Guzzi.
La Guzzi.
Que jo a la Guzzi tenia un vell conegut, però un xicot molt més gran que jo, i amic de casa meva, no?, que era en Cardó, un xicot que era el capità de la Guzzi. Bueno, i entrenàvem allà, i allà jo me'l mirava. Bueno, això ho tinc de fer. Però on també vam fer un gran salt qualitatiu va ser l'estiu del 59, que va ser la temporada 59-60, que va vindre aquí a jugar al torneig internacional en Franconville. El Franconville de París va estar aquí com 15 dies, o va estar molts dies.
Com un estatge.
A la platja, sí. I es van quedar tot el torneig internacional. I portaven el seu entrenador, era un clàssic, home, que el dematí, bon dematí, s'aixecava, ens fèiem obrir la pista del Retiro, que jo et diré a les 8 o a les 9 del dematí, i ens ensenyava a jugar a bàsquet, aquell Michel Bonaví, em sembla. Sí, Michel Bonaví es deia, exacte. I allà va ser la primera vegada que vam jugar amb pilotes que portaven ells, d'aquestes plenes de sorra, tal, que pesaven molt.
Sí. Les medicinals,
exacte. Jo no ho havia vist mai a la vida, vull dir. Allà vam fer un salt de qualitat perquè tant l'Àngel com el Joan Manel, el Zapater, doncs teníem aquell any, ojo, amb el juvenil, teníem un tal Ricardo de Soto, que era un noi que ens va portar de Barcelona al Justo Conde, que era una meravella jugant. I després el resto, doncs era això, els d'aquí, no? En Josep Maria Ill, el Juan Ramon Mestres, l'Enric Alminyana, l'Enric Alminyana ja passava d'edat. Bueno, i uns quants més que el Manel Planes, que vam fer, doncs...
Sí, sempre hi ha un equip, que per això, tots aquests molts anys, sempre hi ha un equip que marca aquell juvenil
va
marcar.
Aquell juvenil,
jo vaig tenir un juvenil molt bo també, que si no ho dic aquí, en Ramon Valls s'enfadarà, que era l'equip d'en Cardenyoso, en Sancho, l'Esteve, el Tito, en Camps, l'Helena, en Manel Parés,
claro, sí,
jo...
Us hi vaig jugar tots.
Deixo algun, que aquest també va quedar campió. que Vences que va anar a la fase de campionats de Catalunya a finals, que és aquell famós 118 del Barça, que ens va fotre 118. Però bueno, vam arribar allà. I d'aquell equip, bueno, quan un equip és dius, bueno, si ha arribat a algú que era mitjanament bo, doncs
està clar.
Van arribar uns 3 o 4 jugadors al sènior, uns pleguen per la feina. Clar, tingues en compte que abans el jugador, no és com ara, el jugador abans treballava. Aquest equip que t'estic dient, hi havia en pistes, pintors, tot això. Costa molt combinar les dues coses. Plegues de treballar, cansat, tal.
Ves a entrenar.
I entrenadors no en teníem.
Imagina, nosaltres però encara pitjor.
Abans amb el Joan també ho comentàvem. Surt molt això de que abans potser hi havia més,
sí,
més compromís, potser.
Segur.
Ah, que sí?
Segur.
Joan?
Això és veritat. Inclús ja no només era el bàsquet, sinó era anar a ballar al Prado del Retiro, es trobar-nos el diumenge, i érem una pinya tots. Vull dir...
Clar, Joan em deia abans, és que jo fotia mil coses.
Clar. Sí, sí.
No, no només no jugava a bàsquet, sinó anava aquí a cantar caramelles, aquí a ball, no sé què, no sé quantos.
Sí, sí, estudiaves.
Sí, sí,
treballaves.
Claro.
I bueno, i quan, cada moment, doncs... Pues,
i que et deixessin les instal·lacions, tenies que demanar per favor anar a l'Ajuntament.
Això sí que és un tema que jo he sigut molt reivindicatiu.
Ostres,
en el poble,
Déu meu,
precisament una vegada em va saber greu pel pobre difunt del Nacho Deo, que em va voler fer la Federació Catalana ens va donar un reconeixement, ens va voler fer l'Ajuntament així, i jo li vaig despreciar, perquè jo crec que la gent no es pot comprar en reconeixements, sinó que realment és que dir, faig instal·lacions, faig coses per l'esport. Els reconeixements no m'importaven massa, no? Llavors sempre he cregut que, per exemple, ara el Sitges ha crescut molt i és igual Pisbens que quasi aquí enmig del poble, però una pista, jo em vejo aquestes poblacions com Vilafranca, Esparreguera, que tenen un pavelló enmig del poble. És bàsic. Perquè la gent anirà més o menys, però la gent va de passada i entra. El Retiro, tu ho has viscut?
El del Retiro va ser brutal.
Veus?
Per no treure els arcs. És que, i les discutides que hi va haver. I després he sentit 40 versions.
Sí.
I tu que estaves allà i ho has viscut, penses, mare de Déu. Però per uns arcs que els podies...
Un metro enrere.
Un metro enrere. Perquè les taquilles, que era el de menys, la taquilla, per nosaltres... Però la quantitat de gent que entrava al Retiro és que pels pins allò estava abarrotat. Clar, no hi havia grades, allò era brutal. Allà venien els equips contraris i hasta el Madrid es va trobar incòmodo aquella nit allà.
Era un infern, no?
Allò era un partit que deien, què fotrem aquí, saps? I aquells vestuaris allà al Pou.
Bueno, parles d'aquell famós partit del Real Madrid. L'any que el Real Madrid ve aquí a Sitges.
El Real Madrid va vindre dues vegades.
Dos vegades?
Dos. La primera, amb en Jordi Báez, amb Parra, el Sevillano, l'Emiliano,
el Lluís,
que era el capità, i vam jugar al Retiro, van jugar al Retiro. Jo no hi vaig jugar aquest partit perquè era juvenil, de primer any, imagina't. I el segon Real Madrid va ser quan venien de Rússia, vam fer un sopar i tal, campions d'Espanya, i venien de jugar de Rússia, van fer parada a Barcelona, van vindre aquí, van passar la nit i vam jugar a la pista d'aquí de les escoles,
que el Barrachina.
El Ramon Matas un any va portar la selecció espanyola júnior a l'època d'en Rullán, Santillán i tota aquesta gent, un estiu, i també va portar el Barça d'en Carmichael, tota aquesta gent, aquí jugant a les coses.
És a dir, aquests grans equips venen a jugar aquí
sobretot per amistat.
Ara ho anava a dir, no? Perquè hi ha algun contacte, alguna amistat, que diu, escolta, mira, veniu a Sitges, tal. Això funcionava
així. Això al marge de la nostra època.
Clar, portar un Real Madrid, un Barça, grans equips, no era massa normal.
No.
El Barça, la Penya, i una sèrie que van vindre aquí en plan de competició, perquè jugava amb el trofeu, com es deia aquell, que era com si diguéssim la Copa Catalana d'ara. Llavors no es podia dir Copa Catalunya, que munta la Copa Catalana, i poden jugar primers de primera divisió al futbol, per exemple, passa, no? El Sant Andreu, o tal, amb el Barcelona, o l'Espanyol, amb el Cornellà, per dir alguna cosa, no? Llavors, aquí... Com es deia? Hombre, me'n recordaré com es deia. Trofeo?
No me'n recordo d'això, si
era,
no ho sapigui.
Bueno, era un campionat català, però esclar, hi havia els de primera divisió i els que podríem dir de l'Alep d'ara, i tots barrejats hi jugàvem, no? Però el cas del Real Madrid va ser dues vegades per amistat.
Per amistat.
Amistat amb el Justo Conde, amistat amb nosaltres, no? I llavors va vindre a inaugurar o una semi-inauguració de la pista d'aquí de l'Esteve Barrachina, de la Vila, sí. Aquesta pista ja era de mides normals, grans,
sí.
I l'equip es havia fet gran, sobretot en Clot i en Bill es havien fet ja veteranos, no? Passaven dels 30 i pico, no? I llavors, però bé, en Marcel, si ell per la seva feina i tenia que treballar de nit i tal, amb el seu bar, però Vull dir, Marcel tenia una força brutal per jugar els anys que has volgut, i de primer nivell. I l'Enric Chillón, doncs, era un base impressionant, no?
De la pista del Retiro, jo personalment en tinc una imatge allò molt...
Difusa, no?
Sí.
Sí?
Jo, abans de dir amb el Joan, la primera, el primer contacte que allò quan un té, comença a tenir gust de raó amb el bàsquet, és a l'Esteve Barratxina.
De Barratxina, eh? Sí.
Allà ja era Sitges ja o no?
Sí, allà vam tindre que marxar.
És a dir, estic parlant de la teva generació, evidentment, del Joan, del Roberto, del Pere Roca, de...
Allà érem bàsquet Sitges ja, perquè vam veure una època
el Freddy Domínguez,
vam tenir que
portar... Ah, sí? No sé per què...
Bueno, no ens vam posar el nom.
Sí.
També tenia el problema de la multa famosa aquella que hi havia. Sí. Sempre un any es va haver de ficar a escola via Casino Prado, és a dir, vam jugar els anys als escolapis també.
També.
Que aquella filla feia pujada, sempre feia pujada.
Sí.
I, bueno, però jo crec que, ara està mal dir-ho, però el Prado o el Retiro, ja no dic, o altres llocs d'Ajuntament, en tantes coses que... Ja sé que el terreny a Sitges o el sol val molts diners, però, hosti, és més, puc fer alguna cosa. Inclús amb una miqueta d'arquitectura en gràcia, amb doble utilitat d'aquell recinte, no? Vull dir, no sé, jo escoltava...
La pista del Retiro era brutal allà dintre.
Clar, però allà els pins no els pots tocar.
No, els pins no els podies tocar, però és que no, solament era l'arc, perquè la pista
però tenia que passar a ser cobert la cosa ja.
Home, clar, ell va ser un pavelló.
És a dir,
però penso una cosa, a primera, l'any 61-62, jo jugo a la pista de la Penya cobert, Cotoni Fidi descobert, el Sant Josep, que jugava a quasi primer, el Montgat cobert amb una nau, que era propietat privada, perquè el Montgat era un equip que era de primera divisió, sí, per un senyor industrial ja, que tenia allà l'equip. El Mataró descobert, no, vam jugar cobert, sí, que el Marcel el van expulsar, allò vam liar la grossa.
De la mateixa manera, sí.
Però a Pineda vam jugar destapats, a Calella vam jugar descoberts.
Sí, però
jo tenia l'any següent, jugava a primera divisió, tenia un equip arrodonit,
sí,
i llavors la pista, que la tenia molt maca, amb grades, hi ha grades als quatre costats, i ja la van cobrir.
D'allà em sembla que era el Buscató. De Pineda, de Pineda
eren Buscató.
Eren Buscató.
Buscató.
I
dos, i de Pineda o de Calella surten aquells famosos tres jugadors, germans tots ells, quan va morir molt jove.
Els Margalls.
El Margall.
No sé si Malgrat o Pineda o per allà eren aquests.
En canvi, jo que vaig fer molta amistat va ser amb el Vifredo Gol, que era el cunyat d'en Lluís. Lluís jugava al Madrid i el Vifredo Gol jugava amb la... que era molt més jovenet, era com jo.
Amb la Penya, no?
Amb la Penya. I després va ser el capità de la Penya. Però, bueno, i després jugàvem amb els equips de Barcelona, jugàvem al pavelló de Montjuïc, allà al carrer Lleida. Allà sí, jo m'he fet un fart de jugar, en aquella pista de... sí, hòstia, allò era, ho veies molt
sí, gran, però jo ja vaig veure un salt qualitatiu. Jo a l'època, ell parla que hi havia molts descoberts, però a l'època n'hi havia molts descoberts.
Clar,
i Sitges era dels pocs que eren descoberts.
Tens raó,
clar, sí. No jugues igual. El bàsquet, a més, no és com altres esports. Bueno, el futbol també, no? Però el bàsquet, sobretot la pilota, s'hi fa ben. Molt emprenyador.
És molt
empipador, vull dir que...
És molt diferent jugar molt cobert diferent. Que descobert.
De fet, la primera gran instal·lació en la que jugues, o jugueu, Joan, és el pavelló. És quan construeixen el pavelló.
El de sota.
Sí.
El de sota, on hi ha el hockey ara, diguéssim.
Exacte,
sí.
Exacte.
Clar, sí, aquell.
Estem parlant de l'any 80 i algo, 80 i poc.
80 i poc, sí, però sí, clar, sí. Les instal·lacions tenen que ser... El terra del hockey, tot la vida ho han dit, no és compatible amb el del bàsquet. Ells necessiten un terra lliscant, nosaltres necessitem un terra parquet o goma, clar, sempre ha sigut una lluita, no? Bueno, ha sigut Sitges a fer falta infraestructures. Si en sent algú de Sitges, que encara estan a temps de fer-les, que sempre estan a temps de fer-les.
és la vella reivindicació,
no, suposo però... que els altres esports deuen dir el mateix, jo ara estic fora, no, d'aquest món, però clar, jo, i si poguessin ser una miqueta més, no tan amunt.
No sé, hi ha públic, jo fa molt de temps, saps què passa? Que...
No és allò...
No és fàcil d'anar.
No.
Tens que agafar un dissabte a la tarda, l'hivern fa fred, les instal·lacions són fredes...
Clar, els horaris...
I,
és que clar, hi ha molt esport, eh?
Hi ha molta oferta.
Quan el divendres
sí.
Llegeixes Suburense, Sitges, la Blanca Subur, bàsquet, hockey,
sí.
Rugby...
No, clar, clar.
Ojalà aquella època hi es pugui... Perquè aquella època érem quatre, jugava a l'equip de Sitges allà a Aiguadols, i el bàsquet era... clar, el bàsquet aquí era superpotent, sí. I el futbol, bueno, un futbol de regional, ojo, sí. Que tenien molt
molts
jo tinc també. Molt bon record, perquè hi anava a les tardes a veure el Cinc.
Sí, i nosaltres també jugàvem a les tardes, de petit, jugàvem molt aviat, eh?
I anava a veure allà a Aiguadols, allà havia vist jugar l'Arturo López, allà havia vist sí, jugar l'Oliva, hosti, Jordi Oliva jugava amb Miret, hosti, mira com jugava, era finíssim. Tenien un equiparro,
sí, home, jo vaig a l'època del Mia, del Mia, que també era molt bo.
Oh, el Mia, el Mia podria haver fet carrera.
El Mia era molt bo, després... Mm-hmm.
Aquest, el Mia i el Rafa?
El Rafa en Batista, tot aquest, vas veure jugar.
En Rafa també jugava a futbol, jo de pensava, aquests arribaran. Sí, sí. Ara el que dius, no sé, si és Padrins, si és Coco, és sort,
ha canviat tot, Malpera.
Sort,
ha canviat tot.
Canviat tot.
Però em quedo també amb una cosa que abans m'explicava el Joan, fora del micròfon. No sé si dir aquell sentiment d'equip, no? De dir, d'acabar l'entreno, i em deia el Joan, i anàvem al Roma,
sí,
a menjar una hamburguesa o a prendre una cervesa,
sí,
o,
sí.
I allà ens donaven les 500.
Sí, 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 sí. Bueno, jo he tingut problemes, perquè li diuen Darder que tenia que entrar a treballar a les 4 del matí, perquè estava de Mercabarna, i bueno, i qui li fa companyia a en Darder? Clar, era un jugador bo, que no són pipers, que no són marxers, i jo vinc a aguantar allà.
Sí,
en Darder, el tenia que detindre.
Clar.
Escolta, en Joan, no te'n vais, que ara tinc que entrar a Mercabarna. No feien res dolent, però vinga, jo, hòstia, són les dues, demà tinc que anar a treballar, tu, que són les tres, quasi, I vinga, i agafava i estava a Mercabarna, que ell tocava el món del peix. I clar, dius, bueno, clar, fas favors, fas coses així, però dius, acabes...
Canvi, la nostra època va ser diferent, a dinar a restaurants, dir cada restaurant... Vull dir, anàvem... Clar, l'Àngel i jo a vegades anàvem així, una miqueta... No, vosaltres també en venís,
saps?
Bueno, jo també tenia una penya...
Cap al Finisterre a Barcelona, deia, mare de Déu santíssim...
Jo tenia uns jugadors
cada restaurant
que ens van fer molt de recolzament amb els joves, que eren tu, un penyes, tots aquests... Però bueno, invitar a sopar, no, et podies anar als Pegues a prendre alguna
cosa... Sí.
I bueno, quan donaves una miqueta fluix de mutxaca, doncs bé, t'invitaven una copa, es portaven bé. Però sempre passava una miqueta, com diu ell, també. El jugador que més descomptava és el que... Però és per llei natural, t'anaves amb ells.
Sí, sí, sí.
I el que normalment no vol seguir jugant a bàsquet, total, se'n va quedar de costat.
Mm-hmm.
Vull dir, això passa normalment. I es queden els carrers.
És veritat, els del bàsquet anàvem sempre junts. Anàvem al Vall del Prado.
Sí, sí.
Tots amb truc. Anàvem cap al Retiro. Pues al Retiro. Avui toca Vall del Retiro. Pues al Retiro.
Jo crec que m'així.
Vull dir, anàvem... Ens teníem que trobar...
I on te quedeu?
Ens trobàvem allà a l'hivern, parlo de l'hivern, allà al Sacromonte, allà baixant al carrer Sant Pau a Madrid, allà amb la Lola i en Paret, pues allà prenies... una Coca-Cola, o no prenia res, perquè és el que deies, donàvem estudiants, anàvem justets de butxaca, i després sempre anàvem junts, és veritat, a l'equip érem una colla que anàvem
junts. Aquí arribaves tard, aquí no és com ara que vas amb cotxe, això, aquí arribaves amb trens, a fer canvis, arribaves als 4 de la tarda, als 5, cansat.
Era un altre horari, era tot diferent, sí.
I anat davant... He anat amb 10 crios pel món aquí al Meda, un dia arribo 10 minuts tard, l'arribi a tancar les actes, vull dir, hi ha anècdotes a cabassos.
Ah, sí, a cabassos, m'ho imagino.
I de fer-te, bueno, putanetes, entre
cometes, no? Sí.
I anar amb 10 crios, perquè clar, ara els pares ajuden, però abans...
Bueno, l'època de...
Nostre, mon pare, em sembla que no l'he vist mai un pavelló de bàsquet. Sé que preguntava, però, escolta, tu fill juga, Ah, sí, però... Bueno, els pares, era una altra societat.
És cert.
No s'hi passava quasi amb les notes.
És cert.
No ens enganyem. Uh-huh. Sí, que has aprovat tot, no? Sí, vas bé. a la imatge d'aquella època era aquesta, vull dir... Vas aprovar tot, vinga, tira endavant. Vinga. I amb el bàsquet, posava igual, doncs vas jugar a bàsquet, doncs vas jugar a més. No estava
jo,
tan sobre.
Jo sempre dic...
Que potser, avui en dia, es fiquen massa a sobre.
Sí, hem parlat sovint també del paper dels pares,
quan,
no?
Parlat
el paper dels pares,
a vegades fora de els allò, divendres sí, aquí que... n'hem parlat fora de micros, a vegades el món de les escoles, sobretot el futbol, que ara clar, penso una altra cosa. L'època meva de Barcelona del 53, 54, 55, que som nens de 12 anys, 13, 14, els del futbol no. El bàsquet era els jugadors que anaven a la universitat, que acabaven...
Els macos,
Els macos, sí. Eren més alts, a més eren més alts, tal i qual. I me'n recordo, i nosaltres els Escolapis a Diputació no teníem camp de futbol. A dalt a Sarrià i tot això tenien de tot, i la Salle Bonanova per això tenien absolutament de tot. No? I me'n recordo que a mi em va frapar quan el pare Carbonell em diu això i me'n vaig a casa i la meva mare no li agradava que jugués a futbol perquè venia fet un desastre ple de sang, tal i qual, perquè anàvem a jugar on és ara actualment la Illa Diagonal. Allà a la Illa Diagonal hi havia dos camps de futbol de terra, bueno, que es llogaven, bueno, això. I li vaig dir, mira, que me'n vaig a la Salle Bonanova, i em va dir que sí. Endavant. I després em va comprar unes zapatilles, no sé on te les va comprar, unes Pirelli.
T'incentivava, vaja.
Sí, i vaig pensar, però escolta'm, un nano de 12 anys que agafi el tramvia o l'autobús a baix a Passeig de Gràcia Diputació, i te'n vaig allà dalt, perquè clar, allò és Passeig de Gràcia Diputació Vilaetana, o ara és Pau Clarís, no? Els escolapis, me n'anava d'allà a la Salle Bonanova amb 12 anys a jugar a bàsquet, i m'hi va deixar anar, vaig dir, hosti, tu, això funciona, això del bàsquet, i em vaig quedar ja,
es veu que records, evidentment, moltíssims. Seríeu capaços, Joan Pere, un record esportiu, és a dir, una fita que us hagi marcat?
Home, jo també tinc a dir en compte que els últims anys el bàsquet Sitges ho està fent molt bé.
No, clar.
Ha estat a EVA, que és la màxima aspiració que podia tenir. Clar, jo aquests records els tinc més de lluny, no de tant a prop, perquè no he participat jugant ni res d'això, no?
No, però em refereixo jugant,
com a jugador.
Home, tinc una fita, jo me'n recordo molts casos, anar a tallar, vaig tindre que guanyar tallar per pujar de categoria, pues allà és difícil,
estàvem
enfonsat allà sota.
Sí, tallat.
I llavors jo me'n recordo, pues, vam acabar el partit a les 4 de la tarda, era ja, com feia molta calor, pues, me'n recordo allà estallar les moreres aquelles allà.
Per sí, dir, noi, te'n recordes?
Vull dir, de satisfacció, no?
Sí.
Després el Bosc Horta, que em va agafar tanta emoció que jo em vaig perdre, encara m'estan buscant. El Bosc Horta vaig desaparèixer jo. Estava tan estressat, això va ser l'època del Ripinyol, tan estressat que vaig dir, me'n vaig, deixo estar. I després a la nit...
Bueno, aquelles banques que es puja a primera catalana.
Ara, que es puja, es busca el Bosc Horta.
Recordo.
Allà, al col·legi d'aquell, jo em vaig perdre.
Però quan va acabar el partit?
Sí, vaig dir, me'n vaig. Estava tan content que vaig dir, ho vaig disfrutar sol. I vaig desaparèixer amb un germà, inclús, que estava viu, em va buscar, tothom buscant per lavabos, aquest tio que li ha passat.
Sí, sí.
Jo ja estava a Sitges. Quan he quedat per sopar, me'n recordo que vaig fer un sopar a la nit per allà a la Masia, bueno, satisfacció personal de dir, hosti, molts, aquell juvenil que vam anar a jugar amb el Barça, hi ha moltes, i ara potser tampoc no em ve el cap, no? Però hi ha moltes anècdotes, moltes, i bons moments. Els dolents no,
els dolents
no, escolta,
els posem fora. Per a un record esportiu,
no, allò... dos, en diré dos d'importants. Un va ser el Real Madrid aquí, amb el Hightower i tota la colla, el Sevillano, l'Emiliano, vam fotre molta amistat i ens vam intercanviar escuts, perquè nosaltres portàvem aquells escuts dels Sitges que era una monada, que no, suposo que els feia en Justo Conde. Me'n recordo una jugada al bàsquet d'aquí, que els hi vaig tallar la pilota amb els del Real Madrid, que té la Marinera per tallar una pilota amb el Real Madrid, i me'n vaig anar sol com una bala al bàsquet del carrer Llopart.
Vale.
I va arribar el Hightower, em va fotre un tap que va enviar la pilota al carrer. Va botar la pilota, bum, del tap que em va fotre i va anar a parar al carrer. Vaig agafar allà una emprenyamenta perquè aquell partit me'n vaig donar compte lo dolents que érem. O sigui, o lo limitats, sí, però no dir dolents, perquè dolents diran, hòstia, aquell equip dolents no ho éreu, no? Perquè els que, si algú se'n recorda tal, diu, no ho éreu, per lo que era aquella època. Ara, avui en dia, no seríem res, no? Que ha canviat moltíssim el bàsquet, però aquell me'n recordo. I l'altre és la promoció que vam fer per pujar a primera amb el que després seria el TDK Manresa. Aquí els vam guanyar de 23, no sé quants punts, de 18, perdó, vam guanyar de 18 i ens vaig fer 23 o 25 punts. Llavors es feien 60, 60 i pico, o sigui, per donar-te una idea,
sí,
amb un guió i jo ens els vam menjar. I vam anar a jugar a la pista, allà dalt, al costat del camp de futbol del TDK Manresa, que era l'any següent, i ja jugaven en pavelló tancat, l'estaven acabant. Per això vam jugar descoberts. I la primera part em va agafar eren dos germans, que ara me'n recordo, puja el ras, si me'n recordo. La primera part em va agafar un, i a la segona part em va agafar el seu germà. La primera part no em vaig fer ni un de bàsquet, ni un, zero. Jugant tot el partit, vaig jugar 40 minuts, ni un. I la segona em sembla que vaig fer 6 punts, que durien ser de personals. Vull dir que, hòstia, ens van fotre una llisada,
van
ens van
guanyar
de 30 i pico, ens van matxacar, però va ser de bé. Bueno, el que vam riure després, i vam anar amb cotxes, Això sí, ja era època que anàvem amb cotxes. Sí, jo anàvem a Manvil, a Montguió, anàvem amb cotxes, tres o quatre cotxes vam anar, el primer equip. Els juvenils no s'hi van sortir abans amb autocar, el que sigui. Però després que ens vam parar a dinar a Manresa mateix, i el far de riure que ens vam fotre, tinc unes fotos allà riguent amb el Llopis. Oh, bueno. I l'entrenador, per mi, el millor entrenador que he tingut, ojo, que he tingut el José Luis Martínez, famós amb l'Espanyol, però el millor que he tingut és el Mili Comas. Era sensacional. I el far de riure que ens vam fer, mira que havíem perdut a base de bé, però era... Era un any més, saps? Ja, l'any que ve va ser l'últim partit.
Perds i portes un bon record.
I el del Madrid, sí, perquè davant d'aquell equiparro que ve de Moscú, que para i que ve jugant amb nosaltres perquè és la inauguració de la pista i tal, i que et veus, hosti, davant d'aquells tios que allò era eren màquines.
Joan, algun entrenador en el teu cas que t'hagi marcat?
Uf, entrenadors, és que n'hi ha molts. De jovenet, pues, i va haver, bueno, ens va agafar el senyor Llopis un temps, després ens havia portat
l'Enric també us havia portat, l'Enric Almanyana.
L'Enric ens ho vam passar
molt bé. Molt teòric,
molt teòric, ens ho vam passar molt bé.
Era estudiós del bàsquet.
L'Enric, després crec que el que va fer un salt, ja t'ho he dit abans, potser l'Argentí, el Carlos Villaverde també ens va fer un tema de treballar específic diferent, es va animar molt aquell equip. Després, un gran estudiós del bàsquet també ha sigut sempre l'Esteve, que és entrenador nacional. L'Esteve Maier ha sempre estat una miqueta així, perquè és una persona que no es vol donar a conèixer massa, però sap molt de bàsquet. L'Esteve, l'Enric, hosti, que ara sap greu deixar-me algú.
No, vull dir...
Mira, hi ha hagut, i després hi ha hagut gent, aquell any que portàvem el juvenil, potser vam tindre 50 entrenadors, perquè la gent no tenia temps.
Vull dir, clar.
Portava aquí, a vegades ens portava, jo no vull dir una anècdota, però perquè és un Barcelona difunt, a Vilafranca es va portar hasta un que no havia jugat mai a bàsquet.
Imagina't.
Fent canvis, vull dir, canvis, i era un equip bo, eh? Vull dir, aquí que vam quedar campió, però vull dir, la gent ens havia portat hasta en Trigueros,
en Jordi.
En Jordi Trigueros, que va ser un personatge així, és molt important pel bàsquet, eh?
Molt,
molt. Molt, que la gent no reconeix mai el Trigueros.
Sí.
Aquest també s'havia fet
entrenador. I la Pirelli i el Vilanova va fer molt pel bàsquet, molt en Jordi Trigueros, sí.
Gràcies per anar acabant.
Molt bona gent.
Has arribat a guanyar algun calet, tu, Joan?
Ni un.
Pere?
Justo Conden diu... és que sóc un desastre. Perquè jo el calet... El diu... Em paro un dia al carrer Jesús, sortint de comprar els diaris, en Justo Conde, devia ser l'any 63, 64, o el 65, ja el bàsquet Sitges ja havia acabat aquella temporada. I ja, amb el Montguió, Bill Clots, ja no van tornar. I et diu, vols anar a jugar al Barça? Dic, pues sí, vols anar a jugar al Barça? Doncs vaig a jugar al Barça. Diu, et donaran 3.000 pessetes al mes o alguna cosa així. Dic, bueno, pues vale. Diu... Ja trucaré a casa teva, perquè trucava per tal. Diu, però tens que anar al Price, que és allà on t'entrenen, i ja et diré, i ja en Bartomeu d'entrenador, no l'actual president, s'entén, el famós sí. Bartomeu, jugador i després entrenador. Diu, i allà hi ha en Serra, que era un tal Serra Mataró, sí, que era aquell famós que després va ser entrenador al Barcelona.
Va guanyar. Sí, de l'època de l'Epi, tot el que sigui.
L'Epi, l'entrenador de l'Epi.
Antoni Serra,
bueno,
sí senyor.
Bueno, doncs Antoni Serra. Sí. I em va dir, hi havia un company de curs de l'Aymeric, que venia de jugar amb aquell famós equip de Montgat. L'Aymeric era company de l'Àngel Miguel Sanz a la carrera d'Econòmiques, a la facultat d'Econòmiques. Hi havia l'Aymeric, no me'n recordo més, uns quants. I vaig anar a entrenar, vaig fer la pretemporada amb el Barça. Les 3.000 peles que en deien, tal qual. Jo, el meu pare, la moto, el cotxe, pum, agafava i cap a Barcelona. Depenia, no?, del que ell necessités, i m'anava a entrenar al Price. I vaig anar una setmana, em sembla, o 10 dies.
Vas cansar?
I vaig dir, són massa xulos. Per xulo jo, aquests... Estaven aquests, jo jugo amb els Sitges, jo arribava amb les meves a l'Estar i n'hi havia que no portaven a l'Estar encara, i arribava i portava no sé quants parells i tal. Bueno, coses de xaval.
Evidentment.
Que no, però a part d'això. I llavors va vindre Festa Major o no sé què, una festa a Vilanova, i en Trigueros em va dir si volia anar a reforçar el Pirelli. I li vaig dir que sí. I tornant, vam tornar amb l'autocar de l'Espanyol. Va vindre l'Espanyol a jugar allà. I a dintre de... No, l'Esmalíber, perdona, m'equivoco, l'Esmalíber. I a dintre de l'autocar de l'Esmalíber hi anava el José Luis Martínez, que era el germà d'Alfonso. i era entrenador i diu, este any entrenaré, que ells eren d'origen manyo, este any entrenaré l'Espanyol, ¿quieres venir? I diu, ah, yo estoy entrenando con el Barcelona, tal i qual. Dic, ah, pues sí. Me'n vaig anar, vaig dir que no hi tornaria més, allà em vaig despedir de l'Aymeric i del Bartomeu i tal, i me'n vaig anar a l'Espanyol, i vaig estar un any de conya, anava a entrenar quan volia. L'Espanyol tenia un equip de res, no era l'Espanyol, ja havia de llança la que va desaparèixer la secció de bàsquet anys després, no sé si va durar un parell o tres d'anys, però així com en Lleudet va fer desaparèixer el bàsquet i després es va recuperar,
sí.
I va recuperar per bé, perquè va ser la gran espenta del bàsquet, la secció de bàsquet va ser importantíssima i és avui en dia la més important després del futbol, no? L'Espanyol va desaparèixer.
Com tota la vida s'acaba, hi ha un moment que has de plegar. El Joan em deia, jo vaig plegar amb una edat, déu-n'hi-do.
Sí, veterano.
38?
No? 33-34.
Ah, val.
Perquè va haver una pretemporada que va vindre un xicot de Vilafranca que entrenava el Copa Ser, ho feia molt bé, però al fer la pretemporada vaig dir, hòstia, no puc continuar. No, el ritme ja no és el que... Bueno, un mateix se'n dona compte.
Sí, sí.
Les cames no li quan. Llavors vaig dir, bueno, s'ha acabat. I vaig dedicar-me més a la part d'ajudar de la Junta,
la
i delegat, i entrenar algun equip.
Està bé.
I vaig continuar, doncs, fins... deu fer 5 o 6 anys, jo vaig tirar els 50 anys així, des de 14. Bueno, jo havia començat abans perquè hi va haver un equip que va fer el senyor Llopis, que seien els Delfins de Sitges.
Els Delfins?
Els Delfins de Sitges, perquè ell era molt de l'Espanyol i els Delfins era el símbol de l'Espanyol. Va crear un equip de nanos de 7 i 8 anyets.
Està bé.
Sí, hi havia Manel Rosés, els tres fills Llopis, bueno, va fer amb Baquers, amb Miquel, va fer un equipet allò dels Clapis, que es deien els fills de Sitges.
Però
després l'home, com que vivia a Barcelona, no va poder continuar i vam plegar tots.
Perfecte.
Hi havia algun nebot meu o no? De Vallets?
No, aquests van ser posterior.
Sí.
El gran, en Lluís. Va sortir d'una operació d'altura que vam fer.
Ah, sí, és veritat.
Vam fer una operació pels col·legis, bé, controlem nanos alts, vam fer una operació alçada i va aparèixer un tio altíssim.
Per dir, ostres.
Clar, el Lluís era molt gran.
Sí, és cert, el recordo.
És alt i gran. Sí.
Alt i gran. I va vindre tota la distia que després
el Pere
també ho feia molt bé. El Pere era més fi.
Sí.
L'altre era més fort, però bueno, els dos van arribar al sènior. No,
la
dinastia dels Ramalera seguit.
Sí.
Veieu ara el bàsquet i què? Us agrada, no us agrada? Sentiu nostàlgia?
Vols que et digui una cosa? Al marge de quan el deixo, vaig tindre una època que
no
a través
res?
De Canal Plus i tal podia seguir la NBA. Va haver una època, no me'n recordo exactament, i havia quedat alguna nit a veure la NBA. Però a través de la NBA, no encara l'europeu, que l'europeu amb el Miquel Matas, jo hi havia anat molt a veure el Barça Copa d'Europa i tal, em trucava, Pere, com estàs? Tens feina? Estàs a Catalunya? Sí, estic a l'oficina Sant Boi. Vols vindre a veure el bàsquet? I ens anava a veure el bàsquet. Havíem anat a veure els campionats de Copa d'Europa entre setmana, que eren fantàstics. Però la NBA va arribar un moment que vaig avorrir el bàsquet, perquè primer era tot potència, segon era marcatge a l'home, simplement dribbling, tal, pum, tirar i cap i vinga, i tornem, i pilota, i els alley-oops i tal, i pensava, aquest bàsquet de tàctica, de tu bloqueges aquí, tu fas allò, el pivot puja, el jugues amb doble pivot, baixes i tal, allò va desaparèixer. I jo, com estava acostumat a aquell bàsquet, ojo, que ell encara juga un bàsquet, el teu, Joan,
sí,
és un bàsquet modern. De força, modern,
sí.
Ja molt ràpid. Podeu fer mates, per exemple,
25.
Tu pots fer mates.
Bueno, no feia perquè era petit.
Bueno,
però
podíeu fer mates, nosaltres no. Si tocaves l'aro, fins amb una bandeja tocaves l'aro i l'àrbit ho veia i t'anul·lava el bàsquet. Dius, hòstia, ara... Pues esclar, ja intentaven fer mates, però els americans, el Hightower i tal, que es feien mates, però sense tocar l'aro, perquè clar, tios que saltaven i pum, i aquí n'hi havia, no?, l'Alfonso Martínez, n'hi havia alguns que feien mates, però sense tocar l'aro, imagina't quina diferència, no?
Està clar, està
clar. Dir, per això a mi a vegades he discutit tant el tema del futbol, sobretot quan estàs al camp allà i parles i dic, oi, he sigut jugador de bàsquet i hem evolucionat, no?
Sí.
El meu bàsquet, amb el bàsquet d'ara no té res, ha evolucionat d'una manera tal i s'ha perfeccionat tant, malgrat lo dels homes alts.
Sí.
Jo això dels homes alts i els alley-oops i tot això, home, els alley-oops ben fets de base i tal, sí, però aquesta potència de l'home alt que arriba i mate i vinga, mate i mate, a mi no em cap. Avui he vist precisament una jugada del Gasol, del Pau Gasol, que es tira enrere i tira en suspensió, tirant-se enrere, fet un bàsquet, dic, hosti, això és bàsquet, però el Gasol amb 2'15 agafa la pilota i pum, fotre-la allà dintre, dic, què vols que digui, no és el meu bàsquet, no? El meu bàsquet era el bàsquet molt tàctic. I a més, el que deia l'entrenador, tens que bloquejar allà, tal, pum, 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 quedarà desmarcat fulano la pilota, i tiraves, no? Vull dir que...
En fi, que hem donat un tomb, un tomb per la història de repeteixo, de dues generacions molt, molt, molt diferents. Jo els agraeixo especialment al Joan Matas i al Pere Serramalera que avui ens hagin ofert doncs, aquest testimoni.
És un plaer, home, un plaer.
I escolta'm, endavant les atxes que deia aquell.
I repeteixo, demano disculpes per si ens han deixat
no, home, no,
gent, perquè hi ha gent molt important.
Quanta gent ha passat?
Sobretot aquell juvenil, no? Aquell primer juvenil tot sencer de Sitges, però esclar, et deixes el Josep Maria, ell, que no li he dit un moment determinat, però no en aquell moment, el Josep Maria, mestres, l'Enric Alminyana, en Josep, aquest, el Llorenç, en Manel Planes, en Jimeno, en Grau, aquell que era de Can Baró.
El dels Carbòniques, diguéssim.
Exacte, diguéssim. En Joan Grau.
I tants, i tants, i tants, i tants,
sí, hombre,
i tants,
sí.
I tants. Joan, gràcies.
Un plaer.
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Pere, gràcies.
Molt bé.
Ja ens veiem aviat.
Ens veiem divendres.
Molt bé, perfecte. I a vostès moltíssimes gràcies. Recordin, demà, com tots els divendres, tornem fent prèvia del cap de setmana. Adéu-siau.